Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
L'endemà de Sant Jordi, encara amb ressaca literària, parlem de llibres amb els nostres tertulians literaris que ens acompanyen un cop al mes, la Dolors Bosch i el Jesús Gómez. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha estat el vostre Sant Jordi?
Bé, moltíssima gent, passejar una mica atabalat, una mica sorpresa, perquè trobo que Vilafranca estava molt bé, però hi havia una part de, que jo considero centre històric en el qual no hi havia res, que era la plaça de Santa Maria. Era un desert. I a mi això em va provocar com una mena, una sensació tan sumament trista. No m'agrada gens, però gens. O sigui, em sap greu.
Hi ha la plaça de l'Oli, hi ha la biblioteca.
Clar, hi ha la plaça de l'Oli, hi ha la biblioteca. Tallen la circulació a la ronda, a la Rambla de Santa Maria. I un lloc on és tot, que no hi ha circulació, és un desert.
És una idea, no? És una, pot ser una proposta maca de cara
a anys
vinents.
Jo no ho entenc,
vinents.
O sigui, em costa molt d'entendre per què. O sigui, que tenen, o sigui, no sé si hi ha una idea de desplaçar el centre, no ho sé, no en tinc ni idea, però no m'agrada gens. O sigui, a mi em va donar tristesa arribar a la plaça i veure que no hi havia ningú. I, en canvi, l'altre era que tu anaves amb pentes, que no veies res, no sabies ni on mirar. Ho sento, eh? Reivindico que la plaça de Santa Maria s'utilitzi el dia de Sant Jordi, sisplau.
Va, una bona reivindicació. Va ser un dia maco. Feia sol.
Sí, i tant.
Les parades de roses, els llibres... Bueno, que el llibre sigui protagonista allà, els que estimem la cultura i estimem la lectura, doncs és un goig, no? Veure tants llibres al carrer quan altres vegades són parades de roba, són parades de fruites i verdures, no? I bé, a veure, el que ens agrada, ho comentàvem abans, no?, que el que ja llegim normalment, no?, quotidianament, quasi, doncs el dia de Sant Jordi no és el dia que esperem per anar a comprar.
És al voltant de...
Fa goig sortir i veure, no?, i compartir. Jo penso que la idea és aquesta de compartir, no?, la bellesa de la rosa, la bellesa del llibre. També trobes a persones que igual feia mesos que no trobes i aquell dia, doncs, com quasi tothom surt
tothom està
una
dona
del carrer, doncs te la trobes i mira, és maco.
Jo penso que va a més i que a més
molt...
I vaig
veure molta gent i moltes parades aquest any, em va donar la impressió.
I a més és molt curiós de que sigui un dia laborable i que en canvi la gent estigui al carrer, o sigui, que és que tothom troba el seu moment.
És que quan és festiu punxa.
Exacte.
Perquè la gent marxa.
Exacte. Sí, és que, clar, és que el secret és aquest, que sigui un dia laborable.
I què us sembla aquest rècord històric de més de 2 milions d'exemplars venuts?
Home, doncs això significa que el llibre en paper té una salut, bueno, de ferro, no?
Jo estic
maquíssima. La té molt bona. Jo fa anys que vaig participar en una tertúlia que es plantejava... Estem davant la fi del llibre de paper i bueno, ara està claríssim que té una salut molt bona, no?
El paper no, és que és molt difícil de substituir-lo, jo penso. Però ara m'agradaria també que es fes una estadística de que aquests 2 milions, quan se'ls han llegit? Perquè, clar, una cosa és comprar i l'altra cosa és llegir. A veure...
El sector editorial tant li fa.
Ja ho sé, això ho sé. Però jo com a lectora no. I com que no és el meu negoci, doncs em sembla molt bé que es venguin molts llibres i em sembla molt bé els 2 milions de llibres, em sembla fantàstic.
Sí, per les editorials també va molt bé els bestsellers, que tenen tanta atracció, no?, que són tan venuts, perquè llavors això els hi permet també editar altres llibres.
Clar,
que
sí,
tenen
és el
unes
secret.
Ventes moltíssim més baixes, no?
Per això ho reivindiquen, perquè una cosa compensa l'altra, perquè si no, no podrien. Perquè, clar, si un llibre té un recorregut molt curt perquè té un sector de públic reduït, doncs no es poden donar el luxe de fer-ho i perdre diners si no tenen una compensació amb un bestseller. Això està claríssim. O sigui que, bé.
I vosaltres, quin llibre us heu comprat o heu regalat o us han regalat?
Bé, jo M'he comprat, perquè la veritat és que me'ls compro jo, perquè la meva família sempre diu que no m'ho endevinen, perquè sempre...
No l'encertes.
Llavors, donar una llista és molt, molt complicat, i a vegades, doncs, a vegades sí que la dono, però aquest any no. Aquest any he comprat dos llibres, que són dos assajos. Un de, que es diu L'arrel i l'aire, del Raül Garrigasait, que és, bueno, no sé com és, perquè no l'he llegit, però amb ell...
Ha vingut al Vilapensa, oi?
Sí, va venir l'any passat al Vilapensa. És un home molt interessant, el seu pensament, la seva manera d'escriure m'interessa molt. I després, un altre que és que es diu La servitud dels protocols, que és de la Ingrid Guardiola. La Ingrid ha sigut durant 5 anys la que ha portat el tema del bòlit a Girona. I ara ho ha deixat, perquè diu que està farta de paperassa i no, vull dir, ho diu públicament, o sigui... Llavors, ella ha fet un llibre sobre aquest tema, que es diu La servitud dels protocols. Sí. I tinc molt d'interès, perquè ja he llegit coses d'ella i sempre m'interessa molt el que diu.
El títol promet, no?
Sí, no? Sí, són dos... són les dues coses... meves.
Sí, sí.
I després la novel·la que és la Mil del Marc, que és una segona, és una edició nova de Bernat Metge, que és de la George Eliot, que vull dir, retrata la societat anglesa del segle XIX d'una manera perfecta. Qui li interessi, li recomano. Li recomano, perquè tot i que és un totxo immens, però es llegeix superbé i es pot anar llegint tranquil·lament. Fa unes descripcions, vull dir, jo penso que és una de les millors novel·les del segle XIX, sobre el segle XIX, en anglès.
Sí, doncs jo amb la dona vam comprar una novel·la sobre la Nakba, quan el 1948 els palestins van ser expulsats del seu territori. Nakba vol dir catàstrofe, de l'Elias Koury, que es diu La porta del sol. I suposo que és la gran novel·la sobre aquest tema. I, bueno, tenir la dona com a mi, doncs, és un tema que ens interessa i ens ve de gust llegir-la, no? Jo també, òbviament, vaig comprar un llibre d'assaig de filosofia sobre la modernitat i la postmodernitat, aquest conflicte entre els dos conceptes. Després, una antologia poètica del Josep Maria de Sagarra. També la poesia, doncs, la tinc, està molt present en les meves lectures. I, per últim, un llibre d'una companya del Club de Lectura, de la Enar Galán, que és un llibre de relats, que es diu De peus a la galleda. Que està molt activa, fa pocs mesos que ha arribat des de Figueres, ara s'ha establert aquí, i, bueno, participa en les clubs de lectura,
sí.
I en diferents sí, sí. grups. I,
bueno, sí, sí, presenta els seus llibres, sí, sí, està sí. molt... Està a dos tertúlies, està la de la poesia, em sembla, sí. I després està la tertúlia normal, diguem-ne.
Sí, sí.
Són lectures pels propers mesos, sí. Però ara que veu de llegir... Àngel Rebels, de Robertson Davies, pel
autor
literari de la Torres i Bages.
Sí, és un autor canadenc que va néixer el 1913 i va morir el 1995, que era llicenciat en literatura en Oxford, que es va dedicar al periodisme, tenia diferents columnes, també va ser autor de teatre, té una vessant d'una columna còmica o humorística satírica que va tenir molt d'èxit i que ja, una mica força avançat, va començar a escriure novel·la, i en total va escriure 11, que estan distribuïdes en 4 trilogies. L'última només té 2, però va fer 11, no va poder escriure l'última.
Es va morir abans.
Àngel Rebels és la primera de la tercera trilogia, el que s'anomena la trilogia de Cornish, que és de l'any 1981. I el mateix títol és un llibre que està farcit d'erudició i que és molt culte. Els àngels rebels són dos àngels que, segons les escritures apòcrifes, doncs es van revelar entre cometes davant de Déu perquè van anar a dir a Salomó transmetre la saviesa del cel. Llavors el Déu els va castigar, però ells no s'ho van prendre malament. En lloc de prendre-ho malament, el que van fer és, ja que no estem al cel, doncs aprofitem per transmetre als homes els coneixements, el dret, la higiene, la sabidoria i tal, no? I, per tant, això, el títol, Àngels Rebels, ja escolta, i després, ja no donaré les pas a tu, Dolors, i també té 12 capítols i 2 veus narradores. Una és les dues són protagonistes. Una és la Maria, que és un personatge central, molt guapa, 20 anys, superllesta, està estudiant, està fent investigació amb un dels altres personatges, que els seus capítols, si els capítols es titulen El segon paradís. I El segon paradís fa referència a una cita del Paracelso. Paracelso, un autor alquimista, humanista, científic del segle XIV-XV, que diu que el segon paradís a la Terra és la saviesa, és la sabidoria, és el poder dedicar-te al coneixement tranquil·lament i fer d'això. Per això la universitat ve a ser també com una mena de temple d'aquesta religió, per dir-ho així, no? I el segon grup de capítols, que es diuen el segon Aubrey, no, sí, no?
Sí, Aubrey.
El
sí.
Nuevo Aubrey, doncs fa referència a una obra de literatura d'un autor, del John Aubrey, que eren vides breus, que feia un tipus de retrat fixant en allò que a vegades ens passa desapercebut, però que després, quan ho penses, veus que caracteritza molt bé aquella persona, no? I, per tant, ell també vol fer retrats d'aquest món de la universitat.
Bueno, llavors, o sigui, la sinopsi, perquè, clar, que hem parlat, però no hem parlat. O sigui, en realitat, el que està és centrat a dintre de la universitat, que és
elitista,
una elitista, es diu Entelèquia, o sigui, el nom ja, o sigui, ja funciona una mica.
Bueno, sí, sí.
La universitat en si es diu de Sant Joan i l'Esperit Sant,
sí.
Però llavors tothom l'entén com a Entelèquia. Llavors, és el món que passa allà dintre de la universitat. O sigui, és com si et posessis, o sigui, tu t'oblides. Primerament, el món de la universitat canadenca és diferent de la nostra. Això d'entrada. Llavors, ja d'entrada et costa una mica entrar en el tema i dius, a veure, què m'explica? Llavors, clar, què passa? Allà hi ha una sèrie de catedràtics que, lògicament, com que són homes i dones, hi ha doncs, enveges, gelosia, finalitats diferents. O sigui, què es va fer a la universitat? Ja es planteja moltes coses. O sigui, què es va fer a la universitat? Es va aprendre només? O es va aprendre alguna cosa que pugui ser útil per treballar? Aquí ja entra. O sigui, va treballant molt en binomis. I llavors, ell, que té aquest caràcter irònic, perquè jo, en el fons, crec que la novel·la s'ha de llegir una mica amb el caire irònic, perquè, si no, no acabes d'entrar-hi. O sigui, és una novel·la que no et vas llegint i no t'entusiasma. Però després, quan l'has acabat, vas rumiant, jo em va fer pensar més que moltes altres novel·les que m'han entusiasmat més, que això és molt curiós. O sigui, i jo diria que és una novel·la de pensament. O sigui, fa uns diàlegs molt, molt, molt sobre temes molt concrets. I llavors posa la pinzellada de que la Maria, que és una dona, com ha dit el Jesús, intel·lectual, que va pel saber, que fa d'ajudant, que és molt brillant, a més de guapa, vull dir, o sigui, ho té tot,
no?
Però és una dona que té una arrel, que ell parla molt de la copa i de l'arrel, o sigui, de lo que es veu i lo que no es veu, i té una arrel gitana, perquè la seva mare és gitana. I aleshores contraposa la religió amb la superstició. Resulta que la mare és com una mena de lutier, entre cometes, que té un sistema que se'n diu bon marí, que és posar en bany Maria, o sigui, és així. Vale. Llavors, el catedràtic, o sigui, la filla, ajuda amb un catedràtic, fa d'ajudant a la catedràtica, catedràtic, quan se'n parla això, diu, oi, això ho haig de saber, llavors m'has de presentar a la mare. Llavors, clar, hi ha uns diàlegs tan sumament divertits. Hi ha un, o sigui, sí. És com una mena de bueno, és com molt, molt... Jo trobo que és molt, molt interessant els binomis que fa, perquè ja et dic, vull dir, parla de l'amor i la bellesa, parla de la religió i la superstició, del present i del passat, que no pots rebutjar el passat, perquè si estàs al present... I això queda molt clar, eh? O sigui, que la Maria no pot deixar... I, bueno, a part d'això, tots estan enamorats de la Maria.
Bueno, això és que jo penso que la trama, el que està dinamitzant l'obra, són dos temes. El començament és que la Maria, amb el catedràtic amb el que està investigant, doncs sembla que ha acabat el curs anterior i ell, bueno, quasi, no sé, es va llançar al damunt d'ella... I, bueno, ella, el que passa que ella estava ja enamorada, tenia una mica com un amor allà, un home que era el model de saviesa per ella, i es va quedar tota esturada, i llavors, quan torna a començar el curs, pensa que, bueno, es dirigirà amb ella i a veure, perquè ella té ganes de tenir una relació amb ell, no? I sembla que es comporta fredament. Vale? Llavors, aquest és un dels eixos, l'eix de la Maria, sí, l'atracció, l'atracció que desperta la Maria en el Hollier, en el Darkour, que és l'altre narrador, i pràcticament en tots els personatges masculins que hi ha. Després hi ha, que ha coincidit que tres d'aquests mateixos professors han sigut anomenats els marmessors de l'herència d'un mecenes, que bueno, ha col·leccionat un munt de quadres i un munt de manuscrits, etc. Després hi ha el tema de que dintre d'aquest legat, doncs sembla ser que hi ha tres cartes molt importants entre Rabelais i Paracelso, que, bueno, serien, bueno, pels estudiosos d'aquest tema, doncs serien d'una importància extraordinària. Eh? I, per últim, que...
No, a veure, no, és que, clar, a part d'això, es qüestiona el del col·leccionisme.
Ah, bueno, perdona, sí, i el tercer element, he dit aquest, no? L'atracció de la dona, sí, de la noia, la Maria, l'atracció de la noia. El tema de l'herència i de com repartir i com catalogar, perquè hi ha una feinada enorme i l'han de fer entre tres. I, per últim, que arriba un personatge tot estrambòtic, tot estrany, que anys enrere ja havia estat a la universitat, que s'havia format en aquesta universitat, que era, bueno, era en filosofia, era extraordinari, era molt brillant, semblava cridat a ser una de les noves grans figures. Llavors, aquests però, tres elements són els
sí,
que...
Sí, però perdona, i com a base... És boníssim, eh? Vull dir, jo penso que aquí hi ha un tema que el tracta molt, molt, molt per sota, però que va sortint, la importància dels amics de la infantesa. Uh-huh. Vull dir, o sigui, aquest home que és un extravagant uh-huh. i que només demana diners a tothom i que es, vull dir, sí. que es passa en quantitat amb tothom, tothom li dona diners, tothom el protegeix i tothom li dona, o sigui, llavors dius, per què? Doncs perquè era l'heroi, quan era petit, que no ha anat a més. I llavors se senten com amb deute amb aquest... Amb aquest
hi va haver un accident, i va...
Sí, bueno, va tenir una accident, però això va ser una cosa que no tenia res a veure amb la universitat, o sigui, no tenia res a veure, de cap, no hi havia cap implicat. Però el consideren, i és boníssim perquè treu diners de tothom, treu diners de la Maria, treu diners de tots els personatges. O sigui, al final, tothom sap que tothom quan es parla diu, ah, però és que tu també, sí, a mi també. Ah,
i està escrivint una novel·la, una obra, que ell pensa que és una obra extraordinària, però que els que ha donat a llegir d'aquests companys seus doncs no la troben gens interessant. Una obra que, per cert, porta per títol, en castellà diu Otro no seas, que és un títol força estrany. Això és una cita també, una altra vegada, de Paracelso, molt maca, que diu Otro no seas si puedes ser el que eres. Aquesta és la cita de Otro no sé si pode ser el que eres. És una cita. Sí. No?
Té dos nivells de lectura, un més culte i un més lleuger?
No, jo diria que el nivell és lleuger no ho és. El llibre no ho és, de lleuger.
No.
A veure, no, perquè hi ha trossos... Si el vols lleuger, t'has de saltar pàrrafs. Així de clar. O sigui,
no, és aquest món culte, erudit... parlen temes a un nivell que no és un nivell, diguem-ne, del carrer, sinó que un nivell de l'àmbit aquest universitari, però a la vegada sí que té ensenyances, no?, i frases, no?,
sí, té moltes.
I reflexions que
té
realment...
Moltes.
Però llegiré una... Diu el Darkour, que és un professor de la Maria, també un dels que narra, diu «Me recordé lo peligroso que és mimar algun alumno en particular, però ensenyar a Maria... era como arrojar una cerilla en un charco de gasolina, mientras que los demás parecían madera mojada de la que yo intentaba sacar alguna llama a fuerza de soplar». Aquesta imatge diu aquell alumne que, buf, el que tu dius floreix de
molt
seguida
gran,
i...
Sí.
El que ella deia, aquests binomis, per exemple, entre el coneixement rigorós, disciplinar, científic, i a la vegada l'atracció que tenen per l'alquímia, per la pedra filosofal, per exemple, el Hollier, que és el que en principi hauria de tenir la relació amb la Maria, doncs també un dels estudia les creences antigues, el que ell anomena la paleopsicologia, és a dir, creences antigues que fins i tot d'alguna manera encara hi ha rastres en la nostra cultura. Però també un altre tema d'estudi és la coproteràpia, és a dir, la teràpia amb excrements humans. Per tant, diu aquí,
Sí.
Diu, mira, hi ha un moment que diu Ya sabe que llevo meses investigando la coproterapia en la Edad Media, en la Antigüedad y en Oriente Medio. La madre beduina lava al recién nacido con orina de camello o con la suya propia. Seguramente no sabe por qué, solo sigue la costumbre. Pero el biólogo moderno lo sabe. Es una protección adecuada contra varias infecciones. Cuando un niño tiene las piernas torcidas, al nómada de Oriente Medio se las entablilla y se las envuelve en vendas de excremento de burro. Al cabo d'unes setmanes les piernes s'endereza. Bueno, després diu que aquest mètode s'ha utilitzat en l'actualitat i ha donat bon rendiment, no? Juga amb aquest doble nivell de l'atracció pel rigor científic, però a la vegada doncs, el personatge de la mare que tu apuntaves, el personatge de la mare gitana...
Amb unes explicacions... O sigui, la mare, vull dir, tracta la filla fatal. Hi ha un moment, que parlàvem abans, vull dir, que li dona un bolet a la filla, i que fins i tot l'escup, i la filla ho accepta perquè considera que és la tradició, no hi ha més. O sigui,
sí,
saps? És com una barreja.
Mamusia me estampó la mano en la cara con todas sus fuerzas. Fue un bofetón de aupa. Pero a lo mejor me tambaleé un poco más de lo justificable. Gemí y parecía que iba a caerme al suelo. Se me acercó inmediatamente y me arrimó lo más posible echando furia y ajo por la boca. Mestiza, bueno, postrat, que vol dir mestiza, gritó otra vez y me escupió en la cara. Dice, era una escena frecuente en nuestra vida en común y yo sabía muy bien que no debía limpiarme el salivazo. Bueno, y que la cosa acabaría bé, ¿no?
Sí, sí. Bueno, és que és tot. O sigui, per exemple, el professor Holly, que és un professor que parlava el Jesús de les creences i tot això, en el moment que té la possibilitat, o sigui, quan vol el manuscrit aquest, que s'ha perdut, i diu, és que jo mataria per aconseguir-lo. O sigui, li és igual. O sigui, el que vol és, i s'enfada moltíssim, en el moment que quan es troba no li donen amb ell. O sigui, aquell tros és fantàstic, perquè diu, bueno, ara me'l donaràs, diu, no, diu, això és de la universitat, perquè això és un manuscrit, no és teu. Però ja agafa una emprenyada, clar, vull dir, la gelosia, o sigui, els són molt intel·lectuals, però a l'hora de la veritat són tan humans que és que fan fins i tot tendresa, perquè s'enfada, o sigui, tenen enveges, es fan... no la trabanqueta, però quasi, es critiquen.
A mi també m'ha agradat molt. A mi és un llibre que he trobat, ja t'ho he dit, fred.
Sí, no acaba d'entusiasmar.
Jo crec que t'ho has dit que és de pensament, sí que és de pensament, perquè...
És de pensament total.
Tot el que hem dit, però jo penso també que és un llibre de personatges, perquè se senta molt en la descripció d'aquests professors, de la Maria i d'un altre noi que és el nebot...
El nebot, l'Artur.
Del mecenes, l'Artur.
L'Artur.
I... llavors dic que m'ha agradat molt, per exemple, quan parla de la mare, del Luthier, no? Passatges com aquest. Diu, es diu Lautaro de cognom, quan mor el seu marit es fica el que tenia, que era Lautaro, que vol dir, significa Luthier, ¿entiendes? Luthier. Fabricante de violines. Fabricante, reparadora, amante, madre, esclava de violines y de toda la familia de las violas. Es el gran arte de los gitanos, de los que provenga y todo arte tiene sus secretos. Fa una descripció, diu, te refieres a servir, dice bastante, es mantenerlos vivos. ¿Quién quiere un violín nuevo? Los niños. Se hacen violines de la mitad del tamaño normal y de un cuarto para niños, sí. Pero el gran artista no quiere un violín nuevo, lo prefiere viejo. Pero los violines viejos son como las personas viejas. Se vuelven maniáticos y hay que armarse de paciencia con ellos y mandarlos al balneario a que les den tratamientos de belleza y todo eso.
Fragments i reflexions al voltant d'Àngeles Rebeldes, de Robertson Davis. És la lectura d'aquest mes al Club de la Biblioteca Torres i Bages. Jesús, Dolors, moltes gràcies. Bona setmana i bones lectures.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Francesc Rica deixa la secretaria general de l'UGT a l'Anoia, al Penedès i al Garraf després de 26 anys. Si tot va segons està previst, el rellevarà Carlos Teruel, l'actual secretari d'Organització i Recursos, que ha estat al costat de Rica durant més de 10 anys. El relleu es farà oficial en el transcurs del 9è Congrés de la Unió Intercomarcal Anoia, al Penedès-Garraf, que tindrà lloc aquest divendres a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova. Des del sindicat creuen que aquest és un bon moment per fer efectiu el canvi i es marquen com a objectiu ser la primera força sindical a l'Alt Penedès, com ja ho són al Garraf i a l'Anoia. Rica, que ha estat al capdavant del sindicat al Penedès des del 9 de maig del 1998, destaca la importància de la proximitat en l'àmbit laboral. Un any més, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit renova el conveni de col·laboració amb la formació ecologista JAPEC-EDC per fer el seguiment la protecció del corriol camanegre durant l'època de reproducció de l'espècie protegida a les platges. Durant el passat mes de març ja s'han observat 13 femelles, 9 mascles i 10 individus sense determinar de corriol camanegre a les mateixes platges on s'ha registrat reproducció en temporades anteriors. Els individus detectats han exhibit diverses conductes indicatives de preparació per la nidificació, com ara moviments territorials i defensa de zones específiques, excavació de petits forats a la sorra per avaluar llocs de posta i alimentació activa en els marges de la zona dunar. Aquestes conductes són indicatives d'una fase inicial del cicle reproductor, fet que requereix una atenció especial en les properes setmanes. Ja estan obertes les inscripcions al Casal d'Estiu 2025 de Sant Llorenç d'Hortons. Un any més arriba una de les propostes més esperades per infants i famílies del poble, el Casal d'Estiu, que enguany es durà a terme del 25 de juny a l'1 d'agost per infants de 3 a 12 anys, repartits en 6 torns setmanals i estarà gestionat per Fundesplai, entitat de referència en educació en el lleure. Aquest 2025 el Casal es presenta amb un lema molt especial: Fem pinya, fem festa major. Una proposta educativa i festiva on la cultura popular, la tradició i la creativitat seran les protagonistes. Les inscripcions estan ja obertes en línia i el 21 de maig a les 5 de la tarda a la sala de plens es durà a terme una reunió informativa. Aquest divendres, a la Biblioteca Neus Català, s'ha programat a les 7 de la tarda l'acte de presentació a Sant Martí Sarroca del llibre Del Penedès, als camps d'extermini nazis. La presentació comptarà amb les intervencions de Maria Teresa Sadurní, coautora, Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i Sònia Jansà, alcaldessa. El llibre s'ha organitzat en dues parts temàtiques. A la primera es contextualitzen els fets històrics. La segona se centra en els deportats penedesencs. A partir de la informació que es té i de la recerca realitzada, es presenta una anàlisi general i comarcal de l'Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf, dels 124 deportats penedesencs als camps d'extermini nazis, i tot seguit es detalla una fitxa de cadascú d'ells. Només 29 d'aquests penedesencs en van sortir en vida.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara són 5 els minuts que passen de 11:45. Avui les dues cites de la gent del detall estan relacionades amb la gastronomia. La primera l'anem a buscar a Canal 20, on ens detallen les propostes de la primera mostra ad hoc de maridatges singulars que té lloc aquest cap de setmana.
conversem amb la Gemma Murai, que és de l'equip de Caram Caram, que ha ideat tots els maridatges originals que es podran viure a Doc. Si et sembla, repassem cadascuna d'aquestes activitats. De fet, les entrades ja es poden adquirir i cadascú ja pot triar, remenar, espavilar-se, perquè tampoc no hi ha masses places disponibles.
Exacte. Sí, la veritat és que hi costarà decidir-se la gent, jo crec, perquè cada proposta és molt singular i atractiva.
Sí.
Exacte. Mira, doncs el dia 26 d'abril, a les 10 del matí, anirem a la Masia Fontellada, que és una masia que es troba al barri de Can Torres, i és una masia que ens va impactar molt per la història que hi amaga, no? És aquelles masies que et penses, bueno, una masia més al Penedès. No. És una masia que quan entres et parla de pagesia, et parla d'origen, et parla d'arrels, i allà l'Alfons, el propietari actual de la masia, ens va ensenyar el celler antic, unes botes, un menjador, aquelles peces relíquies que diuen, hòstia, és que això ja costa de veure, no?
A finals del segle XVIII.
Exacte. I ens va impactar tant que vam dir, aquí hem de recrear un esmorzar de pagès, no? Allò que es feia abans. I un esmorzar de forquilla i ganivet, no? Llavors vam tenir claríssim que aquí havia de maridar la posada, el restaurant, que ens prepara un esmorzar on hi haurà plats com cargols amb suc o un civet de senglar, no? Coses que...
Contundents.
Exacte, contundents. Hem de començar amb energia aquell dia, eh? Perquè després d'això, a les 12, els més atrevits i que vulguin seguir la gresca...
Sense
poden
deixar el dissabte, de les 10 a les 12. Eh?
Exacte. Doncs anirem al mirador del cementiri de Sant Miquel, que és el mirador del cementiri. Fa una mica de cosa, no? Aquest, però és que aquell mirador realment ens representa molt bé el paisatge de la zona Olèrdola tocant el Garraf, no? Aquesta part de pedra, totes les plantes aromàtiques... Era un mirador que volíem que hi passés alguna cosa i ens imaginàvem que aquell espai podria ser ideal per un vermut, però no. Allà vam voler fer un vermut diferent i ens acompanyarà el nostre amic Damià Molà. El Damià és un mestre cocteler que ens prepararà tres còctels utilitzant cafè.
Això ho hauries d'explicar una mica.
Sí.
D'entrada sembla una combinació estranya.
Pensem que bueno, el còctel és la combinació de dos alcohols, sempre, no? I el cafè moltes vegades també pot ser un ingredient que sigui exòtic, no? En el món de la, de la cocteleria. I bueno, com que a Olèrdola, sorprenentment, tenim dos productors de cafè, havíem de fer alguna cosa original amb un d'ells, no? I Flor de Lleteres vam apostar per fer aquesta combinació, que no puc avançar, perquè si no, clar, la gent ha de...
Hi haurà quatre còctels amb la base del cafè.
Tres còctels amb base de cafè i la gent els podrà degustar.
Caram.
Sí, caram, exacte.
Caram, caram.
Aleshores, després, a les 7 de la tarda, tornarà a haver-hi un altre maridatge.
Una altra masia.
Exacte, a la Masia Torreblanca, que és un celler, que també és la representació una mica d'aquestes masies d'abans que s'han conservat, que és un espai molt bonic per fer-hi esdeveniments, i allà veurem la posta de sol al costat de la piscina de la masia i viurem un taller de cuina de la mà d'un amic estimat, que és el Jacint Carafí, o més conegut com Cintet. El Cintet és un cuiner dinàmic, divertit, fresc, i volíem crear unes receptes especials per Olèrdola, així que com que teníem Forns Rius, que són doncs, molt reconeguts al territori pel seu bon pa, però una mica desconeguts per la part de pa que fan per restauració, no? Perquè només els restaurants el poden gaudir, vam dir, ho hem de fer arribar a la gent, no? Això. I llavors el Cintet ens prepararà uns biquinassos, perquè així ens ho va dir ell, farem uns biquinassos amb pans dels Rius farcits de carns de masó. En aquest cas utilitzarem botifarra blanca, botifarra negra i un ingredient que no desvetllaré. Però tots tres biquinis o biquinassos aniran maridats amb vins i escumosos de Masia Torreblanca.
Masia Torreblanca. Són les tres propostes del dissabte.
Exacte.
I per diumenge tres propostes igualment d'originals.
Sí. El diumenge començarem a les 12, no tant d'hora com el dissabte. Ens haureu de deixar descansar una mica. Però ens trobarem a Moja, a la plaça Major, davant de la botiga de mitjans. I farem un tast al carrer, en el mig del carrer. Tallarem el carrer el diumenge, em sap molt de greu per als ciutadans de Moja, però aquell dia us vull tots allà, perquè posarem en valor les botigues de poble, els epicentres del poble, i a la plaça Major havia de passar això. I la plaça Major està davant de la botiga. I allà hi farem un tast a cegues dels seus patès, perquè és un dels seus productes més emblemàtics, però que a la vegada, quan en tapen els ulls, realment els reconeixeries? Doncs anem a posar a prova els paladars de la gent i els maridarem amb caves de Cavesill, que és la cava que tenim al poble de Moja, i per tant, un maridatge municipal en tota regla.
Caram. Això el diumenge a les 12 del migdia a la plaça Major de Moja i després ja a la tarda de nou una altra masia. En aquest cas sí que és una masia que aquí ens hem d'aturar perquè només obre un cop l'any, en aquest cas dos, gràcies a vosaltres, gràcies a la DOC.
Sí, la masia del Sant Sepulcre, això també va ser un altre gran descobriment, en aquest cas arquitectònic, perquè aquesta masia, com tu bé deies, només s'obre un cop l'any, és una masia privada i pertany a una família que d'origen això era de noblesa catalana. Sí. Aleshores, quan vam entrar en aquella casa, ens vam ambientar en aquella noblesa, no? Aquella burgesia, i vam dir, aquí segur que hi han passat molts cafès, hores del te, converses, negocis, i vam dir, hem d'anar a fer una mica la recreació d'això, no? Llavors, aquí era l'espai perfecte per aquest segon productor de cafè, en aquest cas Quality Blends, que ens acompanyarà en un tast professional al llarg de la casa, no estarem només en un lloc, ens mourem per la casa.
La gent no es confongui, no es va al Sant Sepulcre, a la capella, ja no.
No. Ja
estarem seria una temeritat, no?
Exacte, estarem davant de la casa per explicar la història i després estarem una mica als jardins, no? Un espai que potser pues, no s'hi acostumen a fer coses, però que hi ha una piscina d'aquestes antigues d'abans, bueno, que és molt especial i serà molt, molt dinàmic, perquè també ens acompanyarà una persona que és professional catadora de cafès i ens descobrirà un univers, perquè molt poca gent ha fet tastos de cafès i hi ha molt a descobrir darrere, no? Llavors, cada cafè anirà maridat amb una Catània, Catània Escudil, el dolç més típic de la comarca, i hem triat Catànies fora de les clàssiques, perquè ja que fem alguna cosa singular, anem a fer singular del tot.
Per tant, no s'ho poden perdre, sobretot els amants del cafè.
Exacte, aquest és per ells, no? I sobretot per tastar cafè aràbics, bons, amb tot el ritual que hi ha darrere és important.
I per acabar, Viladellós, per aquí hem d'afegir un altre element. Hi ha un maridatge de dos productes d'arrel local, d'Olèrdola, i també un monòleg.
Sí, Viladellops en si és un espai idíl·lic, no? És com un
tot
entorn...
Poble.
Exacte, és un entorn únic on hi ha molta història, no? I el Marcelo i la Maria José tenen a les mans una joia increïble. I allà vam pensar que seria també un espai guai per parlar d'això, d'història, de generacions, no? I una mica reivindicar el paper de la dona. I és per això que és aquest paper amagat, no? Eren les que anaven a acollir, era aquesta part que moltes vegades ha quedat que no s'ha fet visible, perdona. I allà vam pensar amb la Mariona Ríos. La Mariona Ríos és una artista local del Penedès que té moltes habilitats per fer art d'una manera molt diferent. Ella ha escrit un monòleg que es diu Tartrà. Tartrà ens pot sonar a l'àcid tartàric, per tant ha fet un joc de paraules, no? I ha resultat amb el món del vi, on representarà tres generacions de dones relacionades entre elles. I podrem veure l'evolució, no? De com la dona ha evolucionat en el món de la pagesia. I cada part del monòleg anirà maridat amb un dels vins de Finca Viladellops. I per fer-ho també més amens, tindrem alguns embotits i un formatget de productors doncs, de la comarca. No tenim una formatgeria a Olèrdola, però sí que Masó té formatges catalans, per tant posarem un formatge català i dos embotits de Calton i també de Mitjans. I per tant serà com aquest piquet, un pica-pica una mica que podem fer mentre degustem de la cultura, que al final a DOC és cultura.
I el propòsit és que els visitants, les persones que puguin gaudir d'aquests maridatges, els hi acabi passant allò que us ha passat a vosaltres. Que descobreixin espais que estan a prop de casa i que són veritables joies i que no en teníeu coneixement, en aquest cas.
Sí, 100%. Però nosaltres ha sigut una descoberta, ha sigut un projecte creatiu molt guai a desenvolupar, però a descobrir, no? I hem conegut persones, ara els seus productes estan entrant als nostres tastos, és a dir, que està sent una jornada molt, molt guai i ens ve molt de gust gaudir-la amb tothom, no?
Turisme i promoció econòmica.
Totalment. Vull dir, és que és això. Al final, la gastronomia és cultura, el vi és cultura i, per tant, aquest turisme gastronòmic crec que està creixent com l'espuma perquè realment parla de qui som, parla de què ens agrada fer els catalans, no? I és una forma bonica de descobrir el territori i aquests indrets que moltes vegades no ens parem a donar-li atenció, no? I per tant crec que és una aposta molt redona.
Doncs Gemma, moltes gràcies de caram caram, enhorabona per la feina i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
La segona cita de la nostra agenda al detall d'avui és, en aquest cas, una cita múltiple. La Primavera del Cava, el festival enogastronòmic que organitza AE Cava i que coneixerem tornant a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com comentes, presentem ja aquesta 8a edició de la Primavera del Cava, aquest festival enoturístic que presentem ja amb l'Anna Gualda i Cava. Anna, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Doncs bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres i poder parlar d'aquest projecte tan bonic que tenim entre mans.
Anna, ens encanta que any rere any ens acompanyés aquí al Penedès en xarxa per presentar aquesta cita que enguany arrenca el 9 de maig, s'allargarà fins al 31 del mes de maig, amb moltíssimes propostes al voltant de cellers i natura i territori, òbviament.
Totalment. La veritat és que tenim l'intenció des dels inicis del projecte i d'això ja fa 8 anys, d'enfortir el territori i de fer-ho doncs, des del que nosaltres sabem fer, que és promoure el cava, promoure el paisatge i també promoure les visites, que les persones puguin anar a conèixer els cellers, que puguin també gaudir-los i que sàpiguen doncs, que hi ha darrere d'una ampolla de cava, que no només és el líquid, sinó que hi ha molt més, hi ha molta gent treballant-hi, hi ha també un paisatge, com dèiem ara, doncs, fortíssim, preciós, i la gent sempre que ve doncs, queda meravellada i per això estem repetint, no? Perquè realment funciona bé, és un bon projecte i enguany, com tu bé dius, ja celebrem la 8a edició.
Aquesta 8a edició acull fins a 16 cellers, molts d'ells de l'Alt Penedès, però també de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà.
Sí, sí, la majoria són, com tu dius, el Penedès, però n'hi ha dos que participen, que doncs, són d'altres territoris catalans on també es produeix cava i on estan també doncs, associats a l'associació doncs, que promou tot aquest projecte, que és l'Associació d'Elaboradors de Cava, AE Cava, i aquests ocellers doncs, són a Castell d'Or i després també hi ha Carles Andreu, d'ocellers que ja fa molts anys també que participen amb nosaltres i creiem doncs, que també doncs, pel pes que tenen creiem que han de participar i per tant és un projecte que travessa fronteres, que travessa comarques i que sí que és cert que principalment està al Penedès, però de tant en tant també posa el peu a altres comarques de Catalunya.
Ara, si et sembla, comencem a desgranar aquestes propostes de la Primavera del Cava que arrenquen el divendres 9 de maig.
Era així, el divendres 9 de maig comencem amb un concert al celler Cava Vill i és un concert xulíssim doncs, amb la Gemma Homet i amb l'Ava i el Santi Careta, realment per passar una vesprada molt, molt xula. En aquest cas és un divendres, totes les altres activitats tenen lloc dissabtes i diumenges i en aquest cas és una mica excepcionalment per començar el fem en divendres i amb aquest celler que és Cava Vill, doncs, que també per primer cop participa a la Primavera de Cava i estem molt, molt contents que així ho faci. I el cap de setmana del 10 i 11 de maig va ple d'activitats. Si vols et dic una mica el títol, perquè si ens posem a desgranar crec que no acabaríem. Però mira, el 10 de maig, que és un dissabte, a Canals i Montner es fa un esmorzar de pagès i un maridatge de 5 xocolates amb cava, licor i també doncs most i realment tot un matí. Realment, amb ells sí pot estar tot el matí perquè són moltes hores, una activitat molt completa. Al celler Capità Vidal hi ha una caminada també entre vinyes, amb un aperitiu i també un tas de cava. Al celler 1+1 hi ha una visita exclusiva. És un celler, l'1+1, que habitualment doncs, no fa visites i, per tant, s'han apuntat a la Primavera del Cava i fan una visita doncs, més excepcional, podríem dir. I fan un aperitiu també amb 3 caves i un tas de la cripta. I de cara ja també al migdia, el celler Joan Segura Pujades fa doncs, un dinar entre vinyes, amb una activitat que li hem posat com a títol Primavera enogastronòmica entre bosc i vinyes. I això és el cap de setmana. Aquest darrer és l'11 de maig i, com et dic, és el primer cap de setmana dels tots els caps de setmana de maig perquè en tots doncs, hi ha activitats.
Déu-n'hi-do.
Si no saltem un cap de setmana.
Sí, sí, hem començat forts.
Sí, el 17 i 18 també n'hi ha bastantes. El celler dins el CEP, els que fan doncs, és una activitat també de matí. La veritat és que les vinyes als matins doncs, estan precioses en aquesta època, la primavera, i ells ho aprofiten i fan una sessió de ioga, de meditació, de reconnexió amb un mateix, amb una mateixa, un tast de cegues també, i un brunch doncs, allò més saludable. El celler Masia Torreblanca també doncs, convida a tothom que vulgui apropar-se al celler a veure com es desperta la vinya, no? Com nosaltres estem molt habituats potser doncs, a altres altres fruits, però hi ha molta gent, doncs, sobretot de la ciutat i de a prop de Barcelona, doncs, que no coneixen bé doncs, com neix el raïm, i en aquesta època es veu clarament i ells ens ensenyaran com neix i com creix. El celler Rovellat es farà també un tast entre vinyes el 17 de maig, amb un entorn únic, que és el que tenen, i realment el 18 de maig, a Giró del Gorner, el que serà una sessió com molt tranquil·la, amb Qigong i també un brunch entre vinyes. I per acabar-ho d'adobar ja, el celler Covides també s'afegeix en aquest projecte de la Primavera de la Cava i fan una activitat diferent a la que estem habituats, és un taller de fotografia entre vinyes. I després també ho acaben sempre amb un tast quilòmetre zero, perquè és una cosa que també cal remarcar-ho, però totes les activitats que participen enguany, aquest maig, a la Primavera del Cava, totes elles tenen un component gastronòmic doncs, rellevant. No? No és només visitar o no és només doncs, tastar el cava, sinó que moltes d'elles tenen esmorzar o dinar, o si és el cas de berenar, o en alguns dels casos sopar. No? I per tant, això també creiem important recalcar-ho.
Anna, ara continuarem desgranant aquestes propostes, però déu-n'hi-do quin ventall, això ho diem any rere any, perquè òbviament hi ha propostes per a tots els gustos. Al final és qüestió de mirar-se la programació i escollir la o les que més ens agradin.
Sí, de fet ja nosaltres veiem amb la venda d'entrades que hi ha persones que repeteixen enrere any, però és que també repeteixen en la mateixa edició, en el mateix any, i van a 3-4 cellers diferents perquè el programa ho permet, no? I habitualment aquestes activitats no s'acostumen a fer, en el sentit que són aquelles activitats doncs, més estàndards de visitar en un celler i ja està. Aquí no, aquí sempre se li dona un tom i en aquest tom doncs, fa que la gent també ho gaudeixi molt. I si vols passem cap al final, ja veig que estem el 24 de maig, oi? 24-25 sí. de maig. Doncs mira, el celler Sumarroca ens proposa doncs, tot un matí caminant per les vinyes que tenen. I es farà doncs, 4 parades de 4 vinyes, de 4 parcel·les. En cada una d'elles es farà un tast de cava i un seguit també de maridatges doncs, gastronòmics. El celler Carles Andreu proposa el 24 de maig un vespre amb un tast d'ostres, en aquest cas, ostres i cava. També molt complet i també es podrà visitar el celler. I el 24 de maig, encara estem en la mateixa data, el mateix dissabte, el celler Vilarnau proposa un sopar maridatge amb formatges i cheesecakes. I aquí ho fan en col·laboració doncs, amb l'empresa que coneixem, que és a Xerigot, d'aquí al Penedès, i també amb una altra que es diu Croc and Cake, que en aquest cas doncs, proporcionen els cheesecakes. I algunes d'elles ja estan bastant venudes, eh? No vull dir exaurides, perquè no és el cas, però realment es van venent molt bé. I així que qui estigui interessat, penso ara doncs, que realment cal dir-ho també, que entri a la web, que és molt fàcil, que és laprimaveradelcava.com, i allà doncs, es pot consultar cada activitat, el calendari, i directament comprar les entrades per anar tranquils i poder-les tenir. I mira, em queda el celler Cripta, 25 de maig. Celler Cripta fan un concert de vespre, de migdia, perdona, amb Pep Poblet i Joan Garrobé. Faran un concert de bandes sonores de pel·lícules amb un entorn també idíl·lic com és el celler Cripta. És el celler Constitut de Llomata, doncs, que ara ha canviat de nom, és el celler Cripta. I finalment ja passem a l'últim cap de setmana, que és el 31 de maig, que és en aquest cas a Giovanni Vins. A Giovanni Vins també ens proposen un tast maridatge de flors i bombolles i un brunch primaveral, que al final acaba sent doncs, un dinar en què doncs, tots els participants poden gaudir del bon temps, de la primavera i del sol.
Tota aquesta bateria de propostes, tota la informació, les entrades, com bé deies, a www.laprimaveradelcava.com. I Anna, per acomiadar-nos, ja per tancar, si et sembla, et deixo el micròfon perquè convidis a la gent que ens estigui escoltant a que vingui a gaudir amb vosaltres d'aquesta 8a edició de la Primavera del Cava.
Doncs sí, només fa falta que la gent en tingui ganes de fer quelcom diferent. De vegades els caps de setmana arriben, no sabem què fer, doncs anar a visitar els cellers, que tenim més a prop, és una proposta perfecta, sobretot doncs, per conèixer què es mou en el nostre territori i després doncs, també al·lucinar no?, amb tot el que s'hi fa. De vegades anem lluny, anem a la Toscana, anem a altres llocs doncs, molt llunyans, però a casa nostra s'hi fan coses genials. I la Primavera del Cava és una d'aquestes propostes. També és important no, dir que es demostra, no?, doncs que els cellers van units, que fan projectes units com aquest, i creiem també important recalcar-ho, no? Els cellers de Cava doncs també fan coses molt xules, com la Primavera del Cava, després de la Verema, com bé saps, també ho repetim, fem la Verema del Cava, moltes activitats de Verema, i aquest maig, doncs, a la primaveradelcava.com es pot consultar tota la programació.
I tant, que sí, Anna, sempre és un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa, avui presentant aquesta 8a edició de la Primavera del Cava. Moltíssimes gràcies, que vagi superbé aquesta edició i fins la propera.
I tant que sí, us convidem a tots. Fins la propera.
Penedès en Xarxa.
Ja he tingut tot el que valia la pena tenir i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat i he estat més temps de festa que estudiant per la carrera. Ja he estat als dos costats d'un cor trencat i tants cops m'he equivocat que no els podria ni comptar. No els podria ni comptar. Però quan m'ho he currat, també he encertat de ple la felicitat. I això ningú m'ho pot robar. No! Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga. Ho he estat tota la vegada i vaig al que et dóna la gana. Ei! Que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei! Que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem. No és un cop de sort. Caro, caro!
Amb els catarres i la fortuna tanquem aquestes 3 hores de ràdio aquest dijous ressecós post-Sant Jordi d'aquest 24 d'abril. Demà hi tornem per tancar la setmana. Hi haurà la previsió meteorològica per divendres, dissabte i diumenge, que sembla que venen canvis. Demà ens ho afina el Marc Paredes. Hi haurà esports, propostes teatrals per gaudir del teatre que ens portarà la Clara Cols. Encara hi haurà llibres. Hi haurà una estoneta per parlar dels canvis legislatius que hi ha al món del treball, el nostre assessor laboralista. Repassarem la cartellera cinematogràfica i recomanarem un parell d'activitats del cap de setmana, la Fira Modernista de l'Arbós i la 55a cantada de Caramelles de Vilafranca, que tindrà lloc demà a la tarda. Fins demà!
Seré el millor, però de mestres ja n'hi ha molts. Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tot.